Molt bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dijous 4 de juliol de 2024. L'equip del Penedès en xarxa repartit entre Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Ràdio Vilafranca s'ha posat en marxa ja fa una estoneta per oferir-vos aquestes 3 hores de ràdio des d'ara i fins les 12 menys 2 minuts. En nom seu us saludem des de Ràdio Vilafranca, Toni Olivella i Sílvia Delgado. I com cada matí ens agrada començar presentant les veus, els noms i els continguts d'aquest matí que compartirem a partir d'ara. És dijous i començarem amb l'agenda cultural i lúdica del cap de setmana, amb activitat, de fet, a partir d'avui i fins diumenge. Emissora a emissora us anirem explicant què passarà a tots els municipis de les nostres comarques. A 9:45, primera de les 3 cites obligatòries amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el flaix informatiu. Un cop informats i actualitzats de com s'aixeca aquest matí de dijous, economia i empresa. Avui comptem amb Amèlia Maestre, adjunta direcció i màrqueting de la FEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès, i com a convidada, Anna Guiró, de Vitas. A les 10:06, a l'entrevista d'actualitat, conversem amb el Sergi Vallès, diputat d'Infraestructures i Territori de la Diputació de Barcelona i alcalde de Torrelles de Foix. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat, amb els companys dels serveis informatius que ens acosten al que està passant aquest dijous a casa. Després de l'actualitat fem un KitKat reivindicatiu amb el lleure, amb el joc, amb el riure. És la cita, és la nostra consulta mensual amb la doctora Ai Campeto, l'alter ego de la Maria Rodríguez, que avui ens visita per última vegada aquesta temporada i potser ens donarà deures d'estiu. A les 11:06 obrirem la tercera hora amb l'alimentació conscient. També tanquem temporada amb les nostres dietistes nutricionistes del Servei d'Atenció Primària de l'Alt Penedès i el Garraf. Avui comptem amb l'Esther Milà, que ens portarà a fer pícnics d'estiu, sobretot a la platja, amb calor, però també a la muntanya, i abordarem el concepte de seguretat alimentària. A 11:45, tercera i última de les 3 cites diàries imperdibles amb l'actualitat de les nostres dues comarques, el flaix. És dijous i hi ha dos bàsics que no fallen mai. Sempre ens agrada començar amb l'agenda cultural i lúdica, anticipant ja tota l'activitat de cap de setmana. I ens agrada acabar a partir de 11:05, de 12 i fins les 12, amb música. De música tenim diverses fórmules que anem combinant i avui diem adéu a una d'aquestes fórmules, la Tot Volum, que la Lourdes dedicarà a la banda nord-americana de rock Kiss. Si seguiu amb nosaltres a través de les 4 emissores, així transcorrerà aquest dijous 4 de juliol el Penedès en xarxa. Que ruli l'activitat esportiva, lúdica, cultural, musical i de tota mena per aquests propers dies. És l'agenda cultural que obre Fanny Vivar a Canal 20. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs iniciem aquest repàs de l'agenda cultural amb un acte que tindrà lloc avui dijous. Aquesta nit a la piscina de la Múnia hi haurà noctàmbuls. A partir de les 8 del vespre el servei de bar estarà obert i de 9 a 11 s'iniciaran les activitats i l'hora del bany. És una activitat totalment gratuïta. A Vilobí, teatre amb 8 dones, una obra a càrrec de la vuitena de l'Escola Artèria d'Arts Escèniques. Serà a les 7 de la tarda a la sala del Centre Cívic. I el camí ramader de Marina passarà per alguns municipis del Penedès avui, com Torrelles de Foix, Les Cabanyes, Pacs, Olèrdola, Santa Margarida i els Monjos i Castellet i la Gornal. Serà precisament en aquest últim municipi on a Clariana tindran lloc alguns actes relacionats, com per exemple a les 11 un taller de formatge, a 7:45 un maridatge de formatge i vi de proximitat i de 7:45 fins les 9 tast amb música en viu. També avui la Biblioteca Neus Català i Pallejà de Sant Martí Sarroca porta a la piscina de Sant Martí els bibliojocs. Avui és la primera sessió i serà a partir de les 5 de la tarda. I aquest proper cap de setmana la Bleda Sant Martí Sarroca celebra la seva festa major. El primer acte serà demà divendres a 6:45 a la sala amb el concurs de dibuix per la mainada. Els dibuixos guanyadors de cada categoria seran a la portada del programa de l'any vinent. També hi haurà berenar per totes les persones participants. A 7:45 a la plaça, exhibició dels balls populars infantils de Sant Martí Sarroca i a 11:15 també a la plaça, actuació dels Diables Aristois de Sant Martí Sarroca, seguidament concert amb el grup Popurris Band i en acabar nit jove amb les DJs PD Marla. Seguim amb la festa major de la Bleda, ja que dissabte a 11:15 del matí a la plaça tindrà lloc una xocolatada popular i farcell de jocs tradicionals. A la sala, campionat de tennis taula i tot seguit a la plaça, jocs d'aigua i trencada d'olla. Tot seguit a la sala, en aquest cas, vermut popular i entrega dels premis del concurs de dibuix. A les 6 de la tarda, exhibició i ball de country. I a 11:15 de la nit, a la plaça Pregó de Festa Major. I tot seguit, concert i ball amb el grup Cafè Trio. També a Sant Martí Sarroca, en aquest cas al Parc de la Pau, dissabte es projectarà la pel·lícula 20.000 especies de abejas. És un acte relacionat amb el Dia Internacional LGTBIQ+, i serà a les 10 del vespre. I dissabte, de 10 a 2 a la sala polivalent de Sant Martí Sarroca, hi haurà una jornada de donació de sang. A Santa Margarida i els Monjos, dissabte al pavelló municipal, tindrà lloc el torneig de bàsquet 3x3 a partir de les 9 del matí. També es realitzarà un taller familiar al Ciarga de creació d'avions amb material reciclat a 11:45 i a partir de les 7 del vespre, assaig popular dels balls petits i grans folclòrics a la plaça Pau Casals. A Pacs es celebra la festa de l'Avinguda Diputació a les 9 del vespre amb un sopar, focs artificials, música i moltes sorpreses més. Diumenge, dia 7, a Olèrdola, concretament al Castell d'Olèrdola, ja us en vam parlar ahir dimecres a la Gent del Detall, acollirà la tercera trobada de productors d'ancestrals de Catalunya, que serà de 5 a 12:45 del vespre. A Les Cabanyes, el diumenge hi haurà un nou club de lectura, en aquest cas amb el llibre Un cavallero en Moscú, a les 12 a la plaça de la Guitarra. Als Monjos hi haurà una nova visita guiada al castell de Penyafort a 11:15 i a les 12 i també al mercat d'artesania i brocanters al Raval de Sant Martí de 9 a 2. I acabem amb els actes de la Festa Major de la Bleda. Diumenge al matí hi haurà una trobada de clàssics, cotxes i motos. A les 8 plantada al camp de futbol, a les 9 esmorzar, a les 10 inici de la ruta i a les 12 serà l'arribada, entrega de premis i sorteig. També a les 12 del migdia, vermut electrònic i missa solemne. A les 8 del vespre a la plaça, concert de veneres amb el grup Son de l'Havana i en finalitzar, traca de fi de festa major.
Seguim de ruta de cap de setmana per l'Alt Penedès, ara des de Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs continuem sumant propostes a aquesta agenda cultural pel cap de setmana i ho fem ara en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, començant avui mateix perquè a partir de les 11 del matí l'esplai Sol Naixent d'Urdal, al terme municipal de Subirats, acollirà el misteri de les bombolles. Demà a Gelida es commemora el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, de 6 de la tarda a 10 de la nit, amb una cercavila animada pels tocats de Gelida recorrent els carrers des de la plaça de l'Església i fins a la plaça de la Vila, on es llegirà el manifest i també hi haurà Tardeo amb el DJ Alex Martin. També a Gelida demà a 9:45 de la nit hi haurà nit de blues i jazz amb The Missing Trio i Open Jazz Manuel Vall Rivera al castell de Gelida. A Sant Sadurní demà arrenquen les festes del barri Sant Llorenç amb sopar, concurs de pastissos i nit rumbera amb la Calle del Son. La festa s'allargarà durant tot el dissabte també, amb més propostes que trobareu a www.santsadurní.cat. A Font-rubí, durant tots els divendres de juliol, banys nocturns gratuïts del Font-ru Estiu amb el DJ Erpion. A Torrelavit s'inicia el cicle de concerts a la fresca Bona Nit al recinte de la piscina municipal. Així, cada divendres a les 10 de la nit i començant aquest mateix divendres, al recinte del bar de la piscina hi haurà un concert i bany gratuït de 10 de la nit a 12. Els encarregats d'obrir aquest cicle són els Duet de Versions Toma 2. Mentre que a Subirats, a partir de les 10 de la nit, demà hi haurà concert de veneres amb les anxovetes al pati de l'escola al Montcau d'Urdal. Dissabte a Sant Sadurní, durant tot el matí hi haurà jornada de rebaixes amb mercat, botigues i música al carrer amb la banda itinerant Swing Engine en el marc de la campanya de dinamització comercial Sumati, cada compra compta. També a Sant Sadurní hi haurà trobada de bèsties a partir de les 7 de la tarda amb la plantada de les bèsties a la plaça de l'Ajuntament i l'espectacle familiar. A partir de les 9, cercavila de foc amb la bèstia dels diables Saman Rafum, juntament amb el massallot de l'Avern i el drac Rubricatus del barri Casablanca de Sant Boi. A Gelida dissabte se celebra la 29a festa del barri del Pi amb sopar popular i ball amb DJ Pablo Picón a partir de les 8 del vespre. I a Sant Quintí hi haurà concert a la fresca amb la coral Terpsícore i la coral Sant Jordi a les 10 de la nit a la plaça del Sol. I acabarem apuntant que continuen les festes dels barris de Font-rubí que arrencaven la setmana passada i que aquest cap de setmana es traslladen a Can Castellví i al carrer Santa Maria de Guardiola de Font-rubí. També dissabte se celebra la festa del barri gran de Sant Pere de Riudebitlles amb un munt de propostes que podeu consultar ja a www.santperederiudebitlles.cat. A Torrelavit s'enceten les festes de barris amb el sopar de la Pineda Nova. Recordem també que fins a finals d'agost a la plaça de Subirats de Sant Pau d'Urdal trobareu el 19è mercat del préssec d'Urdal. I acabarem amb una exposició, i és que fins al 14 de juliol podreu visitar el celler de la Fassina de Can Guineu de Sant Sadurní, l'exposició itinerant Primera República, 150 anys després, impulsada pel Programa de Memòria Democràtica de l'Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona. La podeu visitar en l'horari habitual del Cava Centre, de dimarts a dissabte, de 10 del matí a 2 del migdia, i també de 4 a 6 de la tarda i els diumenges de 10 del matí a 2 del migdia.
Les amanides estiuenques obren l'agenda vilafranquina. I és que l'Ajuntament i l'Institut Català de la Salut, un cop més, col·laboren per oferir noves sessions d'alimentació saludable i de proximitat als mercats. Aquesta vegada són dos tallers per fer amanides estiuenques. La primera sessió es fa aquesta tarda a 7:15 al Mercat de Sant Salvador i la segona demà a 11:15 a la plaça de l'Oli, davant del Mercat de la Carn. Les dietistes i nutricionistes de l'ICS, Anna Ferrés, Anna Trilles i Esther Milà, impartiran aquests tallers d'amanides d'estiu. I al pati de l'Escorxador, a partir de 7:15, hi haurà xalanau d'esports i lleure amb un bingo musical. És una activitat gratuïta adreçada a joves a partir de 13 anys. Àngel Martínez exposa paisatges imaginats a l'espai cultural Fòrum Verger Balaguer. L'exposició s'inaugura a les 7 d'aquesta tarda i consta d'una vintena de pintures de gran format sobre fusta i tela, complementada amb més d'una vintena d'aquarel·les de petit format. A les 9 d'aquest vespre, al Casal, els administradors de la Festa Major de Vilafranca programen l'espectacle La Niña Bonita, del Peyu. El quintet es mostra molt il·lusionat amb aquesta actuació que serà a benefici de la Festa Major. I la Capella de Sant Joan acull l'exposició Jazz i Cinema, Love Story, que s'emmarquen els actes de celebració del 55è aniversari del Cineclub Vilafranca i coincideix amb el Bijaz. L'exposició que s'inaugura aquesta tarda a les 7 repassa la relació històrica entre aquestes dues expressions artístiques tan representatives del segle XX i que portem de segle XXI. I és clar, el plat fort d'aquest cap de setmana a Vilafranca és el Bijaz. La 17a edició, organitzada per l'Acadèmia Tastavins Penedès, presenta un cartell de grans noms, com els pianistes Iromi i Cory Henry, o la cantant Liz Wright. Els artistes principals els precediran concerts del trompetista Matthew Halsall, divendres, Mansour Brown, dissabte, o el saxofonista Leon Fall, diumenge. Com sempre, els concerts a l'escenari principal són gratuïts, tot i que per entrar a la zona de cadires s'haurà d'adquirir el tiquet de la Fira de Vins. El tret de sortida el fan avui les Big Bands de l'Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet, juntament amb el músic Àlex D, versionant temes de Stevie Wonder. La música en viu s'acompanya amb la Fira de Vins i Caves, que enguany torna a la ubicació de la primera edició del festival, amb una gran carpa de més de 1.200 metres quadrats a la Rambla de Sant Francesc. La mostra acollirà 20 cellers del Penedès i s'acompanyarà de food trucks i un escenari amb actuacions musicals. Durant tot el cap de setmana també es podran gaudir de les activitats de tastos i maridatges a la sala de tast situada al casal. A més, el Bijazz repeteix el Be Off Jazz, dedicat a la música electrònica i a traure nous públics. El cicle Nous Talents al centre de dia Jaume Nicolàs, on gaudir de concerts d'estudiants de l'ESMUC, i el cicle Elles i el jazz més íntim, al claustre de Sant Francesc, que acollirà concerts de Marina Ballet Quintet, Elia Lucas Quartet i Lucía Rey Trio. I coincidint amb el Bijazz, la Garalda, el Casal Popular de Vilafranca, organitza la segona edició de Vins Insubmisos. Obrirà el foc una xerrada que tindrà lloc divendres a les 7 a la Garalda al voltant d'algunes de les tensions i contradiccions que travessen el sector vitivinícola del Penedès. Dissabte al matí els actes continuen amb dos tastos guiats i comentats. A la tarda al carrer Sant Raimon de Penyafort esdevindrà l'escenari d'una fira de vins entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit, en una aposta per donar visibilitat a petits productors del Penedès. Hi participaran 13 cellers. I els actes de Vins Insubmisos clouran diumenge amb un vermut organitzat per la taverna de la Garalda a partir de les 12 i amenitzat per una actuació musical. Divendres al Flipping Park, a l'Avinguda Tarragona, a partir de les 10, és divendres de monòlegs amb Makeba. I dissabte, també com a complement al Bijazz, a partir de les 7 i fins les 9, el Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament proposa un itinerari entre vinyes guiat per l'enòleg Ibà Gallego. El punt de trobada és el balcó de les Clotes, cantonada amb el camí de Pacs. Acabarem aquesta agenda, aquest recull de propostes al Baix Penedès amb la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta rodada d'agenda aquí a Sant Jaume dels Domenys. I és que, precisament, aquest cap de setmana tindrà lloc la Festa Major de Cornudella. Continuem a Llorenç del Penedès, i és que aquest diumenge, dins dels actes programats al centre, hi haurà el cinema a la fresca amb la pel·lícula Living. Continuem també amb la tarima del centre, que es farà aquest dissabte a les 9 de la nit amb Joan Ràfols, un cantautor que fusiona melodies, presentació del nou disc de Calaix Desastre. Continuem a l'Arbús, i és que tot just demà es podrà fer una caminada per les rutes de l'Arbús. Per a més informació, cal fer la inscripció també a la Casa de Cultura i el preu de l'activitat és de 8 euros. A la Bisbal del Penedès, aquest dissabte hi haurà el Pinyafoc, amb diada castellera a les 6 de la tarda amb la colla castellera Els Bous, castellers de Mediona i castellers de Mollet. A les 10 de la nit, correfoc amb els Diables Els Cremats de la Múnia, el Ball de Diables de les Borges Blanques de Sant Jaume dels Domenys, de Banyeres i de la Bisbal. I a les 12 de la nit, concerts amb Besar de Verbenam i DJ Gralle. I també aquest diumenge hi haurà la Festa de la Miralba. Hi haurà carreres de sacs, concurs de truita de patates i vermut amenitzat amb música. Ara és el torn d'anar cap al Vendrell. I és que, com sempre, us recordem, demà divendres hi haurà Mercat Setmanal del Vendrell i dissabte Mercat Setmanal de Coma-ruga. Marxem ara cap a Calafell. I és que tot just demà comencen aquest 9è torneig internacional Ciutat de Calafell, Hockey Veterans, al pavelló Joan Ortoll, que s'estendrà fins al diumenge. Pel que fa a dissabte, desafiament de llaguts, serà a quarts de 12 a la confraria dels pescadors. També dissabte, marató de salsa a les 7 de la tarda al Port de Segur, des de les 7 de la tarda fins les 3 de la nit. També ballada de sardanes a les 8 de la tarda a la plaça de Catalunya amb la Cobla Catània. I acabem, com sempre, a Conill, ja que demà comencen les nits vora el mar, la quarta edició que es fa davant de l'oficina de turisme de Conill, amb aquells cantos locos, un tribut al cantó del loco a quarts d'11 de la nit. Dissabte es podrà conèixer el Conill d'abans. El punt de trobada serà la plaça de la Vila a quarts de 7 de la tarda i cal fer reserva prèvia al 977-67-47-77 o bé enviant un correu electrònic a turisme@cunit.cat. I dissabte, a 7:45 de la tarda, se celebrarà el 4 Festival Marisa Ibáñez a la Biblioteca Municipal Marta Mata i que enguany comptarà amb un espectacle musical a càrrec d'Emergència Cultural.
La pianista de renom mundial Hiromi és un dels caps de cartell del Bijaz 2024 a Vilafranca. Tocarà aquest divendres a les 11 de la nit i presentarà aquest Sonic Wonderland.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 10:15. Encetem el repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Els carrers Calbolet i General Cortijo intercanvien el sentit de circulació per pacificar el trànsit al centre de Vilafranca. Aquest mes de juliol el trànsit al centre canviarà significativament. Calbolet serà en direcció de sortida del centre i el carrer General Cortijo serà d'entrada al centre. Els treballs de senyalització es faran els dies 17 i 18 de juliol, amb canvis efectius des del dia 17, amb una senyalització temporal d'advertiment en totes les cruïlles. Aquests canvis afectaran Calbolet, entre la Rambla de Nostra Senyora i el carrer Amàlia Soler, i també General Cortijo, incloent-hi el Camp del Sallarot, dirigint els vehicles de l'Avinguda Europa cap a l'Avinguda Tarragona. Els ajuntaments d'Olèrdola i de Santa Margarida i els Monjos, capdavanters en govern obert i transformació digital. El Consorci d'Administració Oberta de Catalunya ha concedit als dos ajuntaments el diploma que els acredita com una de les 10 poblacions amb millor gestió de la transformació digital de l'administració i el govern obert dels municipis entre els 1.000 i els 5.000 habitants i entre 5.000 i 20.000, respectivament. En el cas d'Olèrdola, és la sisena vegada consecutiva que s'obté aquest reconeixement. El guardó s'atorga a partir dels processos d'avaluació de la maduresa digital de les administracions que estableix el Consorci i que mesuren la qualitat en drets digitals, activitat, govern obert, tramitació electrònica, transparència i nivell de ciberseguretat de les administracions locals. El lliurament dels reconeixements es va dur a terme aquest dimarts a Salou amb la participació dels ajuntaments guardonats a cada categoria. A l'Alt Penedès han estat guardonats també els municipis de Sant Sadurní d'Anoia, Subirats i el Consell Comarcal. La CUP de Sant Sadurní acusa d'inacció al govern d'Esquerra, PSC i Comuns i entén que no s'ha avançat en cap de les grans qüestions que van centrar el debat de les municipals, com poden ser l'habitatge, la transició energètica, la política fiscal i els equipaments culturals i esportius. En aquest sentit, la formació anticapitalista denuncia que els grans projectes de poble estan paralitzats i que les principals propostes socials que Esquerra afirmava compartir en campanya s'han aigualit encara més amb l'entrada del PSC. La CUP troba simptomàtic que no s'hagi fet públic encara el pla d'acció municipal del nou govern i afirma que amb l'entrada dels nous regidors s'ha començat a treballar sense rumb i sense explicar a la població ni a l'oposició els objectius del tripartit municipal. Aquest estiu es tornaran a realitzar les classes de ball a la platja de Cunit. És una activitat habitual cada temporada a la platja cunitenca i compta amb una gran acceptació entre els usuaris. Es realitza a la sorra al costat dels xiringuitos. Fins al 29 d'agost, de dilluns a dijous, a les 7 de la tarda, es podran gaudir diverses modalitats de ball en diferents cales. Tanmateix, tornaran a tenir les classes dirigides de cross-training els dimarts i dijous de juliol i agost, a les 8 del vespre, a l'esplanada davant de l'oficina de turisme. I com a novetat 2024, ioga a la platja els dilluns i dimecres de juliol i agost a les 8 del vespre a la cala davant de l'oficina de turisme. Totes les activitats són gratuïtes i no cal inscripció.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts tocats de 2:15. Avui acomiadem l'economia i empresa que al llarg d'aquesta temporada ens ha permès cada 15 dies i de la mà de la FEC conèixer millor els protagonistes del teixit empresarial del Penedès. En aquesta última trobada ens acompanya l'Amèlia Maestre, adjunta a direcció i màrqueting de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Amèlia, bon dia, ben tornada.
Moltes gràcies, moltes ganes de venir, ja saps que m'agrada molt.
Encara amb la ressaca de la nit d'empresa?
Ui, sí.
Una mica,
sí,
no?
Sí. A nivell de feina, a nivell de satisfaccions que hem tingut, a nivell de comentaris que hem rebut, hi ha una cosa que ha passat aquest any i que ha agradat molt, i és que realment les empreses s'han conegut. Hi ha hagut molta xarxa, no? Que sempre diem, és que fem els esdeveniments per fer xarxa, no? Doncs tenim la satisfacció de que molta gent ens ha felicitat, que l'organització ha anat molt lligada als contactes que han fet les diferents empreses a dintre del que és el sopar, i que va ser una vetllada àgil, però solemne en el moment que ho havia de ser, i bé, la veritat que els comentaris i tot el que estem rebent és molt d'agrair.
Aquest, com dèiem, és el darrer capítol de la temporada, però evidentment seguirem fent el que ens agrada i hem estat fent al llarg de tota la temporada, que és conèixer aquests protagonistes, aquestes empreses que treballen amb empenta, projectes i ganes al Penedès Garraf. Qui és la nostra convidada avui?
Avui portem molta empenta, doncs.
Sí.
La nostra convidada és l'Anna Guiró. Bon dia, Anna.
Bon dia, Amèlia.
És la directora del grup mèdic Vitas Garraf. I també, bueno, Vitas Barcelona, una mica per tota l'embranzida que teniu aquí a un futur molt, molt proper.
Sí.
Explica'ns una mica, porteu un any i mig...
Sí, des de l'octubre de l'any 22 vam aterrar aquí al territori, vam aterrar al Centre Mèdic Vitas Garraf.
Agraïm, no sé si ho veieu per l'accent, però l'Anna és de Lleida i fa viatges constants cap al Penedès Garraf.
S'està molt bé el Penedès. Bona terra, terra d'acollida, i jo estic encantada de vindre un cop a la setmana, com a mínim. O sigui,
com a mínim.
Que és fantàstic.
Doncs explica'm com ha estat aquesta aterrada aquí al grup Mèdic Garraf, sobre tot quins canvis, què pot esperar a l'usuari que ara doncs, fa temps que no hi van, quines especialitats esteu treballant. Explica'ns una mica quin és el món de grup Vitas Garraf.
Mira, el Centre Mèdic Vitas Garraf s'emmarca dins del nostre grup hospitalari. El grup Vitas és a nivell nacional el segon grup hospitalari privat.
Molt bé.
Aleshores, nosaltres ja tenim una estructura organitzativa molt ben definida i un model assistencial molt clar, on al final el pacient és el centre del model i nosaltres desenvolupem i organitzem tota la, diguéssim, els serveis al voltant de les necessitats del pacient. Aquest és el principal canvi que hem dut a terme durant aquest any al Centre Mèdic Vitas Garraf. El Centre Mèdic era un centre mèdic de molta tradició a Vilanova, amb grans professionals que molts d'ells continuen treballant amb nosaltres, però que està organitzat doncs, d'una forma diferent. Nosaltres hem renovat les instal·lacions absolutament, encara hi ha parts que no, però anem fent, i hem organitzat cada una de les especialitats com a unitats. És a dir, nosaltres ara no comptem amb consultes externes individuals, sinó que els professionals treballen en equip. Tenim la unitat de pediatria, on trobem tots aquells professionals que estan vinculats amb l'àrea de coneixement de la patologia pediàtrica o del seguiment del nen sa. Doncs des dels pediatres de capçalera, cirurgia pediàtrica, cardiologia pediàtrica, fisioteràpia, etc, etc, etc. Tot el relacionat amb el nen, centre vacunal, etc, etc. La part de el que seria la traumatologia, el que comúment doncs, tots coneixem, doncs, anem al traumatòleg perquè em fa mal el genoll, per exemple. Doncs nosaltres com ho treballem? Nosaltres en treballem com la unitat de l'aparell locomotor. I això què significa? Que en aquest servei tu hi trobes evidentment el traumatòleg, però també hi trobes el reumatòleg, hi trobes la unitat del dolor si tens un dolor crònic, hem incorporat el servei de fisioteràpia i rehabilitació, que no el teníem, etc, etc. I així successivament amb tots els serveis. Això fa que el pacient, quan té una necessitat de salut o vol un servei de prevenció, que això també passa, no? Avui en dia ens cuidem moltíssim i cada vegada prevenim més. No només anem al metge quan tenim una malaltia, sinó que anem per previndre-la.
Molt bé.
Aleshores, el pacient diu, els esportistes, per exemple, on ens dirigim? A l'aparell locomotor. I aquí que tenim tot allò que necessitem relacionat amb la cura doncs, d'aquest òrgan o d'aquests òrgans. No?
Per tant, és una mirada integral.
És una mirada integral, absolutament integral. És la nostra forma de treballar. Nosaltres organitzem sempre els nostres centres mèdics, els nostres hospitals, amb unitats funcionals o amb instituts. Quan ja són patologies potser més complexes, tot el que és l'àrea cardiovascular o l'àrea d'oncologia o l'àrea de neurociències, doncs això ja són grans instituts perquè són molt grans i sí que són més complexes. Però els centres mèdics ho organitzem amb unitats funcionals. I la veritat és que això és una forma de col·locar el pacient en el centre i donar-li la resposta a tot allò que necessita durant el transcurs de la seva malaltia o previ a que es produeixi.
En aquesta línia també heu inaugurat o heu portat al centre nova tecnologia, no?
Sí, per suposat. En aquesta línia és necessari, com us dic, intentar donar resposta en la mesura del possible, perquè evidentment cada dispositiu assistencial té un sostre, és a dir, en un centre mèdic tu pots arribar a fer determinades proves o determinats procediments. Però sí que nosaltres, de la forma que treballem, és... tu vens a cardiologia, per exemple, que és una altra de les unitats que hem potenciat incorporant professionals i demés. Nosaltres et podem fer totes aquelles proves diagnòstiques ambulatòries relacionades amb una patologia cardíaca. Un Holter, una prova d'esforç, un ecocardio, etc, etc. I així successivament amb totes les especialitats.
Molt bé. Vosaltres vau arribar, heu fet aquests canvis interns, diguéssim, una miqueta, i dona la sensació, vau estar també com a patrocinadors de la nit de l'empresa, i a més vau patrocinar un premi. Quina és una miqueta la vostra estratègia en el sentit de donar-vos a conèixer? La sensació és que aneu molt a participar amb el territori, no? Us he vist en diferents activitats. Explica'ns una mica quina és la filosofia una mica de Vitas.
A veure, la filosofia de Vitas, com us dic, nosaltres som un grup nacional, no?, amb 20 hospitals i 37 centres mèdics arreu de tota Espanya. A Catalunya, de moment, tenim presència a Lleida, ara a la zona de Garraf i al Penedès. Nosaltres creiem en el territori i potenciem sempre el territori. I pensem que la nostra funció i la nostra missió és atensar els serveis a les persones del territori. I cada territori és singular. I això no ho podem perdre de vista. I la millor forma d'integrar-te dins d'un territori i de que les persones et coneguin i sobretot de que les persones confiïn en nosaltres, perquè al final la relació dels pacients o del públic en general amb els serveis de salut són relacions de confiança. Sí. No hi ha millor forma d'establir xarxes de confiança que integrar-te absolutament amb el territori. I sempre ens integrem, doncs, a través de la participació amb tot allò que es produeixi, no?, a la vida quotidiana de la ciutat o del territori. Doncs per exemple, vam patrocinar el torneig Pacifae amb el Club Patins Vilanova, uh-huh. Vam estar presents a la Fira de Novembre de Vilanova i la Geltrú, com tu has dit, i aprofito per donar-vos l'enhorabona, perquè dono fe que va haver una fantàstica organització de la nit d'empresa de la federació. I aquesta és una manera de donar-nos a conèixer i també de que coneguin el nostre projecte. Perquè moltes vegades, doncs, quan tu apareixes, no?, en un territori, i tot i que, com us dic, no?, molts dels professionals que formaven part del grup mèdic Garraf continuen amb nosaltres, doncs les persones no et coneixen. Canvies la marca i realment no saben el que fas, no? I integrant-te d'aquesta forma és generar confiança i generar proximitat. I pensem que és la millor forma de treballar.
Parlaves de que el grup Vitas està doncs, intentant fer una estratègia d'expansió aquí a Catalunya, intentant no, perquè ho està fent factible. És una empresa catalana, no? Una empresa familiar catalana.
Sí.
I ara voleu fer com una miqueta d'immersió aquí a la província de Barcelona. Explica'ns una mica com és aquesta estratègia i en què es basa, en quins pilars es basa.
Sí. Mira, a veure, nosaltres, com us dic, a nivell nacional doncs som molt potents, però aquí a Catalunya, doncs, per motius de diferents índoles, encara no havíem aterrat, sobretot a Barcelona.
A Lleida sí.
A Lleida sí. A Lleida sí. A Lleida portem molts anys, sembla que l'accent. No puc amagar. També part d'aquesta territorialitat i d'aquesta creença amb el territori és que jo també vinc del territori. No? Però bueno, sí, el grup Vitas és un grup familiar català. Nosaltres som propietaris de la família Gallardo, que són la família propietària dels laboratoris Almirall, que tots segur que coneixeu, no? I que fa ja 14 anys van decidir apostar per el sector de la provisió de serveis, no?, pel sector hospitalari. I la veritat és que comptar, no?, amb un recolzament d'un accionista, pues, que és un grup familiar, te dona una solidesa en el projecte, doncs, espectacular.
I valors, no? Que també valors. A vegades amb aquestes expansions són molt importants.
Absolutament. Aleshores, nosaltres, bueno, decidim aterrar a Barcelona. Barcelona, com sabeu, la provisió de serveis és molt àmplia, està molt extesa, però sí que és veritat que nosaltres veiem que hi ha una zona, que és la zona del Baix Llobregat Nord, que al final és la porta de Barcelona actualment, uh-huh. On no hi ha pràcticament provisió de serveis, on és una àrea amb una penetració de l'assegurament privat molt elevada, una àrea que, a més a més, s'està rejuvenint, perquè moltes persones, doncs, de Barcelona van a viure allà. I, a més, i sobretot, és una àrea que per crear un hospital general de referència d'altes capacitats està molt ben connectada amb la resta del territori.
Ah, molt bé.
És a dir, és una zona de pas, on pues, tot el que són les confluències de la zona, pues, de l'Alt Penedès, de Garraf, de tota la zona de Sitges, la gent que ve de Lleida, Igualada, inclús la gent que ve del centre de Catalunya, doncs és una zona on que està molt ben comunicada. I, per tant, quan els nostres pacients, que estan sent atesos amb d'altres serveis, necessiten o o puguin arribar a necessitar major complexitat i major nivell d'atenció, els hi serà molt més fàcil arribar-hi que si estiguéssim situats a qualsevol altre lloc.
I quin tipus de centre teniu? Un hospital?
Sí, estem construint un hospital. És un hospital que obrirà les seves portes al juny de l'any vinent. Per tant,
està en procés.
Estem en procés, estem en ple procés de construcció, que això donaria també per molta estona d'entrevista, però no us vull tampoc avorrir amb detalls. I és un hospital general, això vol dir que tindrà totes les especialitats. És un hospital d'uns... Són 40.000 metres quadrats d'hospital, això vol dir que és un hospital molt gran, són 160 habitacions, 12 quiròfans, UCI d'adults, UCI pediàtrica i UCI neonatal. Tindrem tota una part ginecobstètrica independent. Nosaltres, tot el tema del part respectat, per nosaltres és molt important, i aleshores hem creat tota una àrea independent per poder atendre a la dona durant el procés de a la dona i a la família en general durant el procés de part, i sempre tenint en compte doncs lo que la família desitja en aquests moments. Tenim tota la part d'oncologia, Institut d'Oncologia Mèdica, o sigui, tot el tema de tractaments en hospital de dia, medicina nuclear i medicina radioteràpica, ja ho diré demà, oncologia radioteràpica. Vale, acceleradors lineals, però tant som capaços de donar resposta a totes les fases del procés d'una patologia oncològica. Evidentment, hi ha una àrea de consultes externes molt gran, diagnòstic per la imatge i urgències 365 dies, 24 hores al dia, tant d'adults com de pediatria com ginecobstètriques. No? I nosaltres, amb què fonamentem l'hospital? Doncs amb aquesta prestació de serveis on som capaços d'atendre des de un mal de coll a urgències fins a una cirurgia cardíaca, vale? I amb unitats estructurades, el mateix que us explicava, no? dels centres mèdics, doncs això ho traslladem en gran als hospitals i creem els instituts, no? On, doncs, el que us dic, pots atendre des de la patologia més lleu o inclús elements de prevenció fins a la part més greu. I per això nosaltres muntem aquests instituts, que sobretot els més potents a l'Hospital Vitas Barcelona seran l'Institut de Cardiovascular, l'Institut d'Oncologia i l'Institut de Neurociències, no? Que abarquen totes les àrees de coneixement pel tractament de qualsevol tipus de patologia d'aquesta especialitat. A banda, volem que sigui un hospital docent, per tant, neix ja preparat per ser universitari. Això no pot ser el primer dia, però sí que ja neix amb totes les característiques necessàries perquè s'acrediti el més aviat possible. Nosaltres pensem que la docència, tant de pregrau com de postgrau, és fonamental. Al final, forma part, no?, de l'ADN del servei sanitari, és formar nous professionals, però, a més, això ens obliga com a institució a comptar amb els millors professionals i actualitzar-nos permanentment. Mm-hmm. I això és fonamental per garantir una bona prestació dels serveis. I també potenciem moltíssim la branca investigadora, no? Pensem que aquests són els tres pilars fonamentals de l'assistència, no? I amb això estem apostant actualment.
T'escolto, amb aquest nou projecte, no? Amb tota aquesta varietat de serveis que donareu, ha de ser realment emocionant per una persona que ve del món sanitari poder estructurar un projecte tan gran, no? A nivell de servei hospitalari, amb totes les novetats que hi ha, amb tots els processos que ja saps que s'han de complir, amb tota aquesta visió de futur, no? De pensar, dir, no, és que no ens quedarem aquí, sinó que, a més, implantarem aquest altre servei. Realment, a nivell personal, com ho vius? Perquè...
Bueno, és un repte professional, com tu dius. Jo tinc un perfil assistencial de formació de base, jo sóc infermera. Fa molts anys que em dedico a la gestió, i aleshores per una infermera, que a més fa molts anys que es dedica a la gestió i soc una apassionada de la gestió, el poder veure i participar, perquè al final això és un treball en equip, soles avui no anem enlloc, no? Però el poder participar en un projecte d'aquestes característiques i veure'l des dels seus inicis, i això vol dir que jo sempre dic el mateix, no? Jo he trepitjat els fonaments de l'hospital i he participat en tot el procés. És un repte i és un privilegi. No fa massa llegíem una revista especialitzada del sector que deien que construir o posar en funcionament, no només construir, perquè com tu bé dius, no és només la construcció, sinó és tota aquesta part de processos interns, tota aquesta part de reclutament de talent, de fer convergir, no?, les diferents especialitats, perquè al final no, les persones són persones i per tant quan els tractem com a pacients no podem alienar la traumatologia de la cardiologia ni la cardiologia de la neurologia. És a dir, al final som un tot les persones i així els hem de tractar i així hem d'organitzar els serveis, no? pues, llegia en aquesta revista especialitzada que és més complex edificar i posar en funcionament un hospital que una central nuclear.
Imagina't.
Amb lo
paraules majors,
sí. Jo em vaig quedar realment sorpresa, però vaig dir, no ho sé, perquè de centrals nuclears encara no n'hem fet cap. Però vaja, sí, us puc dir que és complex, però a la vegada és apassionant i és molt reptador, i a més és una font d'aprenentatge continu perquè hi participen tal quantitat de professionals de tants àmbits diferents, que és una oportunitat única. Penseu que a Catalunya en els últims 30 anys no s'ha construït un hospital de zero.
Imagina't.
En un emplaçament on no s'existís. És a dir, evidentment, trasllats d'hospitals n'hi han hagut, no? S'han construït hospitals, però sempre provinents de o per a traslladar altres hospitals existents. Aleshores, fa 30 anys. L'últim va ser fa 30 anys i ara som nosaltres, amb la qual estem supercontents.
Aquí sobre ho dic perquè ara, per exemple, en molts sectors falta talent, no? I estem parlant sempre de conformar nous professionals. En el tema sanitari és molt més complex perquè diguéssim que, bueno, simplement és molt complex perquè hi ha darrere hi ha persones. Tot aquest personal que ha de venir al nostre, aquest nou hospital, com quina previsió, d'on sortirà aquest personal? De quina idea porteu, no?, una mica?
Mira, aquest centre, aquest hospital, quan estigui, evidentment, a ple rendiment, perquè sabem que això tindrà una curva de creixement, tindrà un total de 1.800 professionals.
És moltíssim.
És moltíssim. Bé. I, com bé dius, en un moment on hi ha una mancança, no?, o de professionals a nivell global, i a més en un projecte com aquest, doncs és un repte més, no?, o un dels grans reptes, des de la meva perspectiva, de la posada en funcionament de l'hospital, perquè no solament has de buscar bons professionals, que això es pressuposa, sinó que, a més, jo sempre dic el mateix, hem de buscar bones persones, perquè nosaltres som persones que treballem per persones, no? Llavors, has de fer tot el paquet. Bé, jo crec que nosaltres ja quan vam projectar aquest hospital i el pla funcional de l'hospital, basat en aquests tres pilars, amb l'assistència, la docència i la investigació, nosaltres ja vam tindre en compte allò que el professional del sector de la salut vol al llarg de la seva trajectòria professional. És a dir, tots els professionals de la salut tenim clar, doncs, que el nostre pilar és l'assistència, però també és veritat que la major part dels professionals de la salut, a part d'aquesta branca assistencial, doncs es volen desenvolupar en l'àrea docent o en l'àrea investigadora, no?, o amb les dues. Normalment és amb l'una o amb l'altra, perquè totes doncs, requereixen de molt esforç. Però aquest triangle, no?, aquestes tres potes, fan que li estiguem oferint als professionals un hospital on poden desenvolupar des de la patologia més banal fins a la més alta complexitat, que això és molt important, la seva assistència, però a més poden desenvolupar la carrera docent o la carrera investigadora. Això d'una banda. I després nosaltres sí que estem treballant molt intensament, i això ho estem fent de la mà dels col·legis professionals, fonamentalment, en posar en funcionament un hospital on realment vetllem pel benestar dels professionals. No només pel desenvolupament de la seva carrera professional, que també, sinó pel benestar. I això què significa? Doncs adaptar-nos a les necessitats dels professionals, de les persones que presten serveis a l'hospital, en cada moment vital. No és el mateix quan tu t'incorpores a la vida laboral que quan doncs, comences a tindre família o quan,
o quan els nens són grans.
Exactament,
no?
Quan els nens són grans o quan ets un perfil més sènior. No? I en cada moment les persones tenim una necessitat diferent i nosaltres volem adaptar el que passa, no?, a dins de l'hospital en aquestes necessitats de les persones.
I a nivell d'usuari, quins avantatges tindrà? O sigui, nosaltres ara tindrem un centre Vitas aquí a Vilanova i després en breu tindrem un hospital a tocar, no?, aquí a l'entrada de Barcelona. Per mi, com a usuari, què veuré a nivell de beneficis?
Mira, com a usuaris, el que veureu més clarament és la continuïtat assistencial. És a dir, tu t'atendràs a Vilanova per la necessitat que tinguis, i si requereixes major nivell d'assistència, continuaràs anant a l'hospital de referència, però tu realment t'atendran els mateixos professionals, sota els mateixos estàndards de qualitat, sota els mateixos criteris de pràctica clínica, i inclús et planificaran tot allò que se t'hagi de fer a l'hospital des de Vilanova. Per tant, al centre mèdic te faran un nivell d'assistència, t'hauràs de traslladar, lògicament, continuarem la teva assistència, i després tornaràs a fer el teu seguiment al centre mèdic i pràcticament, inclús en alguns casos, compartiràs professionals, perquè els professionals de Vilanova podran desplaçar-se a l'hospital i es desplaçaran a l'hospital per fer determinades tècniques més complexes.
Sense haver d'entrar a Barcelona.
Sense haver d'entrar a Barcelona, que això és molt important.
Em sembla que l'Anna haurà de tornar al 2025,
sí, perquè...
no? Quan estrenin aquest hospital.
Serà un plaer, si em convideu, venir-vos a veure un altre
cop. Si té un forat per nosaltres.
Ui, perquè... tant, ja hi podeu comptar que sí.
Moltes gràcies, Anna Guiró, ha estat apassionant escoltar-te.
Moltes gràcies a vosaltres.
I, Amèlia, abans d'acomiadar-nos, que avui tanquem temporada, sí, aquest juliol encara hi ha activitat, sí, formativa a l'EFEC i la trobada de dones d'empresa.
Sí, sí, sí. Tenim aquests cursos que tenim subvencionats, sisplau, mireu-los. Tenim cursos de formació. A la web ho trobareu absolutament tot. Estem fent un esforç i s'està notant, perquè la veritat és que tenim moltes empreses que cada cop més confien en nosaltres, inclús en les formacions in company. I també doncs afegir que al calendari, el dia 18 de juliol, fem la 17a trobada de dones d'empresa. És una trobada que sempre és molt amable, una trobada on es posa en valor la carrera de dones i, que han excel·lit en aquest any o en la seva trajectòria, i que sempre compta amb una convidada d'honor que enguany és la Meritxell Calvo, que és una actriu que últimament veureu a diferents sèries de televisió i també ha fet alguna pel·lícula. També és important que aquest any, jo crec que per maduresa, la trobada també tindrà un caire solidari. Per tant, hi haurà empreses que portaran obsequis i hi haurà un petit sorteig que anirà cap a la Fundació Leucos, bueno, cap al projecte Leucos, amb la Fundació... ara m'he oblidat del nom. Vilavecchia, però no me'n recordo el nom. És una fundació per oncologia infantil.
Doncs desitgem que vagi molt i molt bé aquesta trobada de dones d'empresa el proper 18 de juliol. I bon estiu.
Moltes gràcies, igualment.
Ens retrobem a la tardor, al setembre,
sí,
començant
sisplau,
nou curs.
Que ens agrada molt venir.
Moltes gràcies, Amèlia Maestre. Adéu-siau.